L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, i avui més ben dit que mai, perquè just parlarem d'això, d'anar a dormir, aquí, a l'habitació dels pares, com cada dimecres, amb tots vosaltres, jo, la Núria Lleonart, i els convidats que sempre m'acompanyen, que els coneixereu una miqueta més tard. Doncs sí, bona nit. Gran paraula, gran moment tens a casa moltes vegades davant dels nens. Què fem? Com ho farem? Respondran bé? No respondran bé? Tindrem xou? Estarem fins la una del matí cridant i demanant que se'n vagin al llit? Apaguem la tele abans? L'apaguem després? Els hi deixem 5 minuts perquè ha anat bé l'escola? No els hi deixem 5 minuts perquè no han bé l'escola? Ostres, el meu nen és bebè, és nadó. El trasllado ja d'habitació? Deixem de fer col·legio? Què fem? Perdoneu, he dit col·legio i escollit. Què fem? Com ho fem? Doncs bé, intentaré donar-vos 4 pistes. I a més els convidats que avui ens acompanyen ens aniran molt bé perquè ja tenen els nens grans i sobretot doncs, aquests pares que teniu els nens petitons i que heu de començar a prendre aquest tipus de decisió, tingueu les orelles ben obertes perquè crec que les experiències dels convidats ens podran ajudar moltíssim. Anar a dormir. Jo sí que voldria fer una reflexió sobre el tema de dormir. Ja sabeu que tot ho intento sempre enfocar de manera molt, molt positiva i molt juganera, però el fet de dormir és important, és seriós. El dormir és un espai reparador en el qual nosaltres recuperem forces i establim, omplim una mica el dipòsit, sobretot a nivell cerebral i cognitiu, per preparar-nos per l'any demà, per l'esforç que necessitarem fer l'any demà. També, a més, hi ha un relax físic, descansem la musculatura, descansem de tensions, descansem els ossos, descansem l'esquena i, per tant, és important poder-ho fer d'una manera tranquil·la i d'una manera molt natural, és a dir, que adoptem la idea d'anar a dormir com la idea de menjar. Vivim en una societat en la qual sí que comencem un altre cop a acostumar-nos a fer coses bones pel nostre cos, però és tan ràpid tot el que passa al nostre voltant. Necessitem tantes hores per fer tot allò que volem fer que oblidem que el més important per poder-les fer és estar descansats. I hem relegat el dormir a una cosa no important, no ens és igual, fins i tot a vegades amb adults, amb sopars, quan comparteixes estones amb amics, fins i tot ens en vanagloriem de dormir poc. No, jo puc dormir 5 hores i fer tot el que sigui. D'això n'estem molt cansats de sentir-ho mitjans de comunicació, eh? Moltíssims periodistes, moltíssims gent, doncs, empresaris, etc. ens ho remarquen. No, jo amb 5 hores en tinc prou, si no, perquè, clar, s'ha de treballar la vida, s'ha de fer coses. Bé, sí, mireu, passa factura dormir 5 hores al dia. I la passa el polític, la passa el periodista i la passa el cuiner i ho passen els nens. És a dir, dormir 5 hores al dia passa factura. Què hem de fer? Intentar-ne dormir com a mínim 7. De 7 a 8 és el correcte i penso que és una pauta educativa prou important i prou sana per començar-la a treballar des de molt petits amb els nens. Per tant, primer pas, donar la importància que requereix a l'acte de dormir. No perquè dormim deixarem de ser més intel·ligents, ni més llestos, ni més actius, ni menys actius. Si dormim podrem fer realitat tots els nostres somnis, perquè si no dormim no podrem somiar, i si no somiem no podrem mirar endavant. Permeteu una miqueta la broma amb les paraules, però és cert, només dormint aconseguirem perseguir els nostres somnis. Què fem davant de l'hora d'anar a dormir? És molt més senzill del que tots ens imaginem, però molt més senzill. El que passa que ni nosaltres mateixos, els adults, la tenim adoptada, aquesta actitud. Per tant, el primer que hem de fer és adoptar-la nosaltres, conscienciar-nos els adults de que això és important i que no podem anar a dormir amb l'excitació del dia a sobre. No podem, és a dir, no podem arribar a casa, continuar fent feina, fent el sopar, desparant la taula, parant els plats, arreglant la roba per demà i encara menys mirar una estona a la tele i abans de tancar la tele per anar-nos a dormir, en recordar-nos de mirar un momentet al mail per si aquella cosa que hem de fer demà ja la tenim ben organitzada i aleshores posar-nos al llit. No, cal que adoptem rutines per tal d'anar-nos en el llit, per preparar-nos el nostre moment de descans. I hem de començar els grans. De fet, si us hi fixeu i us observeu una miqueta, tot i que l'hem descuidat molt la rutina del anar a dormir, tots nosaltres en tenim una de molt personal. Hi ha gent, doncs, per exemple, que el seu dia l'acaba just quan entra per la porta de casa, siguin les 7 o les 8. Hi ha gent que l'acaba quan ha acabat de sopar. Hi ha gent que es renta les dents abans de posar-se a veure la tele al sofà i hi ha gent que se les renta just abans d'anar a dormir. Tot això són rituals que a poc hem anat adquirint per preparar-nos menús per començar a descansar. I els tenim. L'únic que possiblement no ens hi hem fixat, però els tenim i són molt personals, a més, aquests rituals. I si ens hi fixem, són coses que fem cada dia. Cada dia, cada dia, cada dia. Què fem per anar a dormir? Quin és el ritual que hem de plantejar? M'és igual, el que sigui, el que li convingui a cada nen i el que li convingui a cada pare. Però hi ha d'haver-hi aquest ritual, hi ha d'haver-hi una hora de marcada, una hora, marquem l'hora que s'ha acabat fer activitats, sobretot excitables. No podem jugar amb els nostres fills si els nostres fills els posem a dormir a les 9 de la nit, doncs posar-nos a jugar a 9:15 a cuit amagar, o és igual, a qualsevol altre joc que pugui estar excitant els nostres fills. El que deia, stop excitació just abans d'anar-nos a dormir. Marcar pautes, i una pauta molt clara. Repeteixo, m'és igual la que sigui. Cada família té la seva pròpia organització, el seu propi temps, la gestió d'aquest temps. El que em refereixo és que allò que proposeu com a pauta per anar a dormir hi ha de ser i ha de ser repetitiva. Sí que és important marcar una hora. No podem anar a dormir a l'hora que vulguem, un dia a les 8, un altre dia a les 10. Primera, perquè la rutina va bé per tots els nens, això ja ho sabem, que va bé per tots els nens. Però, i pels adults també, a vegades sempre estem, però això va bé pels nens. Escolta, que també va molt bé pels adults, si un dur una vida relativament ordenada de dilluns a divendres, les coses van molt millor. Més relaxada, si més no patim tant estrès. Dissabte, diumenge, que cadascú faci el que vulgui. Fins i tot aquí hi poso els nens. Ja veureu que jo no sóc gaire amiga de que els nens vinguin a dormir al llit dels pares, això no és una bona idea, però en canvi sí que sóc molt amiga del dissabte o diumenge al dematí, quan els nens s'aixequen abans que nosaltres, donar-los el premi de venir a passar una estona al nostre llit i fins i tot endormiscar-se fins les 10. Per què no? De fet, si tots mirem enrere, segurament un dels records més macos que tenim és quan el pare i la mare ens deixaven colar-se dins del seu llit, quan no tocava. I a part, jo ho recomano, sobretot amb gent que té el primer nadó, que és bebè encara, que doncs s'aixeca a les 6 del dematí i el nen ja es posa a plorar, encara no m'ha agafat aquell ritme dur de sempre pares primers marencs, i aleshores dius, ostres, són a 6 del matí, és dissabte, porto tota la setmana treballant. Doncs escolta, no costa res, agafem el nadó, que està a la cuna, ens el posem entremig del pare i la mare, li donem el bibi que toca, o el pit que ja li toca a la toma, un parell de joguines, ens fem els adormits sense obrir les llums, i ja veureu com el nadó cau rodó fins les 10 del matí. I cosa que agraireu als pares, estareu de més bon humor i podreu jugar molt més estona amb ell. I quan és més gran, quan són més grans els nens, penso que és un moment molt, molt maco el fet de ja han dormit, són les 8 del matí, és un dissabte, papa, mama, truco a la porta de l'habitació dels pares i m'escolo entremig dels llençols i fins i tot si tinc un germà m'empento amb el meu germà perquè jo vull estar al costat del pare i de la mare i ensenyar-los a quedar-se adormits al nostre costat una estona més. També és vàlid, si fem bé la nostra feina, també és vàlid que ells s'aixequin, es posin a jugar a la seva habitació a l'espera que els pares es despertin. Això quan són una miqueta més grans. Això els hi dona, bueno, molt marge i a més els hi agrada i a més, com sempre dic, eduquem amb responsabilitat. Tu t'has despertat, tu ja no vols dormir més, però respecte al son dels pares. Pots estar a la teva habitació amb les teves joguines i segurament el pare i la mare no trigarà gaire a despertar-se. Però almenys doncs, també aprenen a estar sols en la seva pròpia intimitat, a conèixer-se, a passar estona amb ells i també és bo. Rutines a l'hora d'anar a dormir. Hora, marcar una hora. I d'aquí ser absolutament inflexibles. I a partir de marcar aquesta hora, ve aquelles rutines higièniques que tots nosaltres sabem. Un serà fer pipí, l'altre serà rentar-nos les dents, rentar-nos les mans, la cara, el que hagin de fer. I un cop acabat, jo sí que recomano, fins que els nens tinguin 7, 8, 9 anys, un acompanyament a l'hora d'anar a dormir. Els que vivim en parella, bueno, de fet els adults, encara que vivim en parella o no, ens hem acostumat en la nostra edat adulta a anar a dormir acompanyats. Potser un dia hi anem abans un de la parella i l'altre dia hi va l'altre, però al final, tant si entres tu últim al llit, ja t'hi trobes una persona en aquell llit. I si entres tu primer, al cap d'una estona notes l'acompanyament del que entra. Per tant, exigim als nens que se'n vagin a dormir sols quan els adults no anem a dormir sols. Aleshores, sí que penso que és agradable l'acompanyament a l'anar a dormir. Què vol dir l'acompanyament? Hem acabat de rentar-nos les dents, hem acabat de fer el pipí, jo t'acompanyo fins al llit, et tapo i llegim un conte. Els mestres aquí em dirien, sí, 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 digues que es llegeixi un conte. A mi em sembla fantàstic, perquè a més agafes una dinàmica ja com a personeta d'estimar la lectura i la lectura com a relax, com a impàs, com a acció, com a impàs al descans. Per tant, és una bona idea llegir-los un conte. També és una bona idea cantar una cançó. També és una bona idea dir-se lo molt que ens estimem els uns als altres. Desitjar una bona nit i sobretot, sobretot, pares, mares, un petó. Quan els nens ja són més grans i van sols a dormir, i han d'anar, sols s'ha acabat, és l'hora de dormir i us toca anar a dormir. Però us explicaré així molt ràpidament una anècdota que em va passar a la consulta. Va venir una nena de 10 anys tenia. La mare em va venir desesperada dient que aquesta nena doncs la tractava malament, que no tenien una bona relació, que ella tot el dia quan estava amb la mare doncs es comportava d'una manera molt agressiva. En canvi a l'escola això no passava, amb els avis no passava, amb els tiets no passava. Bueno, jo vaig començar a conèixer aquesta nena i realment era una nena que mostrava una relació una mica tibana amb la mare. Bueno, xerrant, un dia aquesta nena em va dir, jo estic aquí perquè em porto malament amb la mare. I li vaig dir, home, no és perquè et portis malament, venir a veure'm no és un càstig, espero que no ho sigui, sinó que vens aquí perquè volem intentar que tu siguis més feliç amb la mare. I aleshores em va dir, doncs no sé per què feu tantes històries i tanta tonteria. Si voleu que estigui més feliç amb la mare, l'única cosa que demano és que quan ella se'n va a dormir, que jo ja fa estona que sóc al llit, entri a l'habitació i em faci un petó. Sorpresa, me'n vaig anar a buscar la mare i li vaig dir, què fas tu quan la nena se'n va a dormir? No, la nena se'n va a dormir sola. Ve al menjador, ens fa un petó al pare, em fa un petó a mi, i aleshores ella sola se'n va a dormir, es queda dormida. Diu, i jo, quan me'n vaig a dormir, passo per davant l'habitació, obro la porta, m'asseguro que està dormint, la tanco i me'n vaig a dormir. Aleshores li vaig dir, escolta, mira, prova de fer-li un petó. I em diu, ja, però està dormida. És igual, tu, quan vagis a mirar si realment està tranquil·la i està dormida, costa't, fes-li un petó i digue-li que l'estimes molt. Al cap de 3 setmanes van tornar, s'havien acabat els problemes. Segurament és una anècdota molt anècdota, no m'ha tornat a passar més, però penso que és significatiu el fet de que els nens necessiten aquest acompanyament a l'hora d'anar a dormir. Ara bé, en quant a horaris, en quant a canviar d'habitació els nens han de tenir la seva habitació, no poden estar dormint a l'habitació dels pares al llit dels pares fins als 6, 7, 8, 9 anys. No és bo, ni per ells, ni pels pares, ni per la parella, ni per ningú. I per tant hem de ser molt, molt, molt conscients de tot això. Dit aquestes 4 cosetes, després us intentaré donar 5 consells perquè els nens més petits aprenguin a dormir, que m'agradaria comentar-los amb els convidats que tenim, que ja tenen experiència amb això, i després també m'agradaria acabar-ho de lligar, ja que parlem de dormir, de la por. Ja la introduiré a mig programa. Bueno, doncs com tractar la por, com tractar els malsons, perquè bueno, ja sabeu que a partir dels 4-5 anys comencen els terrors nocturns i a vegades doncs, els pares ens trobem allò amb dificultats per poder-ho gestionar. Doncs bé, dit això, donaré pas als meus convidats d'avui i que es presentin. Primer de tot, gràcies per alguns. Alguns he de dir gràcies per tornar-vos a tenir aquí i amb una altra persona és gràcies per valent per atrevir-te a conèixer-nos i a venir a participar. I bé, qui sou?
Gràcies a tu, Núria, per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. El meu nom és Ferran, tinc una nena de 9 anys, que properament, bueno, en un mes se'n farà 10, i bueno, sóc un pare divorciat, tornat a casar amb una altra parella, i intentaré doncs, aportar coses positives de cara a fer més fàcil el moment d'anar a dormir als nens.
Moltes gràcies. El Ferran, deixeu-m'ho dir, el fitxarem. Farem, a més, sé, em consta que hi ha molts pares i mares amb separacions i amb noves parelles que ens escolten i penso que estaria bé doncs, començar també a tractar temes també molt enfocat a coses que us poden sorgir en aquests processos. No? Qui més tenim per aquí? Algú que ja coneixeu bastant, tots vosaltres.
Hola, jo sóc la Sandra i tinc el David de 10 anys i la Sílvia de 5.
Molt bé, hola Sandra. Bueno, hola. Ens tornem a trobar aquí, eh?
Sí, encantada.
Això és genial. Això més que res és una demostració de que ens ho passem molt bé i que la gent vol repetir. Aleshores, bueno, animeu-vos. Bé, avui esteu vosaltres dos, eh? Per tant, crec que podreu parlar moltíssim avui. Què us ha semblat? Vosaltres, que ja teniu els nens una miqueta més grans, que heu passat potser pel primer moment del nadó, no? Més a més, doncs, aquells moments una mica més durs, que plora, que has de prendre decisions. Com heu viscut vosaltres el fet del dormir dels vostres fills?
En el meu cas, la Paula, que és la meva filla, va ser bastant dura d'inicis, va ser la típica nena que quan arribava el moment d'anar a dormir, de nadó, no parava de plorar, tenia còlics, el qual dificultava més aquest procés, i bueno, al final vaig ser dels que va aplicar el conegut mètode Stevie. Amb resultat positiu, finalment, i bueno, en aquests moments doncs, ja la nena se'n va dormir perfecta, té un bon dormir, però és de les que també matina. No respecta massa el cap de setmana, però també he anat aprenent doncs, que el que comentaves tu d'introducció, doncs, que bueno, pot jugar sola, pot aixecar-se, pot llegir, bueno, afortunadament és una nena bastant tranquil·la i ho porta tot força bé.
Sí, de fet, ja seria la bomba, imagineu-vos per un moment, vosaltres que teniu fills de 9 i 10 anys, que els poguéssim ensenyar també que aquesta estona en la qual ells ja estan desperts i nosaltres encara estem dormint fessin els deures, eh? Seria fantàstic, sí o no? Però bueno, això ja és un somni d'aquests que dèiem abans que si no dormim no el podem perseguir.
Jo estic en ello,
Tu estàs en ello, Sandra.
Sí, bueno, el David de petit, com que era el primer, pues jo era molt novata i em va costar que agafés el ritme, però després molt bé, molt bé. Com que ja ho sabia amb la petita, pues sabia que era un impàs, que després ja agafaven el ritme i molt bé. I clar, la petita té l'avantatge de que després anava a dormir amb el germà. Ja va acompanyada, no? Encara que anem i li expliquem el conte i tota la pesca, però bueno. I a vegades ara, com que ell, el David és més gran, li volem deixar una mitja horeta amb el papa o la mama, amb algo especial, amb una estona. Ai, és que jo vull acabar de veure aquesta sèrie, el que sigui, no? I l'altre no para de reclamar-lo, no? I quan ve el tete? I quan ve a dormir? Perquè jo no puc dormir, és que tinc els peus nerviosos, em diu, i no puc dormir sense el David. I clar, estem una mica entrenant en que ha de tenir la seva estona i una mica també sapiguer anar a dormir ja separada del David, però vull dir, dormen junts a la mateixa habitació de sempre, des dels 6 mesos d'ella ja van a l'habitació del seu germà i els dos encantats, eh? I estan molt compinxats, no? Pel matí, sí, el David s'aixeca, se'n va al menjador i en teoria fa deures, vale? I després sentim a la petita, perquè el menjador el tenim a dalt. A la petita al cap d'una estona, nosaltres continuem dormint, perquè l'altra puja molt suaument, sense fer soroll, i la petita al cap d'una estona ja, David, de què? Què baixes a buscar-me? Sí! I se l'emporta cap a dalt i es fan el seu esmorzar.
El seu esmorzar. Després,
sí, a la seva manera, no? Marranades, perquè bueno, potser xocolata bé, i pa sí. I no sé què. Bueno, al cap d'una estona ja venim nosaltres i esmorzant bé i bé, no? El més bo és que quan no hi era la Sílvia, el David venia al nostre quarto, però no a dormir-se, venia a saltar al llit. Era molt divertit, perquè, bueno, fèiem guerra de pessigolles i així era molt divertit. Després sí que hi ha una estoneta ens dormíem els tres.
Sí, de veritat que és un bon mètode, eh? Sí, el fet de, va, al cap de setmana doncs et deixem entrar i disfrutar una mica d'aquesta gresca. Sí. Les rutines com les porteu? Les teniu ben marcades?
Costa, costa. Perquè el David porta deures, s'han de fer, l'altre la banyo... Bueno, és compaginar-ho és una mica complicant, perquè estic a vegades fent el sopar, ballant amunt, ajudant els deures a l'altre. Se m'ajunta tot, no? I a vegades és complicat.
I sobretot, per exemple, a mi sí que m'agradaria que m'expliquéssiu si és que en teniu, perquè ja també he dit a la introducció que fins i tot els adults no som conscients de que tenim aquestes rutines. Si teniu algun tipus de rutina per relaxar-nos just abans d'anar a dormir, que és el que us hagi funcionat, i en canvi, quines no us han funcionat? Si heu notat algun dia que ha trencat la rutina o que potser us heu barallat quan us havia de barallar i aquella nit ha sigut horrorosa o...
En aquests moments, bueno, al llarg de l'educació de la Paula, hem intentat sempre mantenir una rutina bastant estricta. Estricta en el sentit doncs, de que bueno, la nena arribava, quan anava a l'escola doncs, feia els deures o jugava o quan ha tocat, doncs això, ha fet els deures. Després hem intentat sempre que es dutxés sobre les 8, que sopés cap a 8:45 i a partir de les 9 ha sigut el moment en què hem començat el procés, diguem, de relaxació que dius tu, intentant, doncs, bueno, deixar-li un espai primer o per llegir o per sentar-se al sofà i veure una estona la seva sèrie preferida. I quan ara ja sap l'hora, ja té la capacitat de veure que el rellotge ha arribat a 9:45, que és l'hora que se'n va a dormir. Llavors, bueno, abans li dèiem, quan l'agulla gran arriba aquí baix, Paula, te n'has d'anar a dormir. I la veritat és que no hem tingut cap problema i ha funcionat molt bé. Ha sigut una nena sempre molt ordenada amb el dormir. I en aquest sentit, doncs, perfecte.
Per tant, també és una nena que les rutines les accepta i fins i tot les busca, no?
Sí. Jo crec que és molt positiu el fet d'establir, doncs, això, intentar marcar uns horaris. El cap de setmana, doncs, es permet alguna llicència més, però, en definitiva, crec que ajuda molt el fet de marcar unes rutines i ordenar una mica l'espai temporal del nen. No?
Sí.
I això per mi ha sigut més difícil, perquè el meu home abans viatjava molt, llavors, quan es passava uns dies fora, jo agafava i deia, va, ara aconseguiré una rutina i una hora, i i anava tot molt, molt més. Clar, quan ell està a casa i ve de treballar molt tard, llavors quan els tinc ja relaxats i el David mirant un conte pel seu costat i a la Pec explicant-li un altre o el que sigui, o ja els he deixat amb la llum apagada i estan, com qui diu, pràcticament adormits, arriba ell. Hola, bona nit, no sé què, i els altres, papa, papa, i dius, ja està. I llavors ja se'n van bé ells i els hi torna a explicar un altre conte i allò s'allarga i a vegades hi ha anat jo i agur, jo ja sé que els veus poquet, però clar, si els allargues que els he portat a una hora a dormir i els expliques una hora més d'històries, doncs llavors es retrasa tot, no? I costa.
Clar, el fet de tenir, en el meu cas, que en tinc només una. Suposa, bueno, és molt més senzill de poder organitzar sí. una mica tot aquest procés, sí, no? Sí, perquè jo recordo quan era petit, nosaltres som quatre germans, a més tot nois, i la meva pobra mare, doncs era una batalla campal al moment d'anar a dormir, no? Perquè a més, bueno, vivíem en un pis a Barcelona i eren una habitació que dormien dos, l'altra que dormien els altres dos, bueno, carreres d'una habitació a l'altra.
Sí, allà, bueno, quan hi ha clar, germans tot... és difícil trobar el moment aquest de l'impàs cap a la tranquil·litat, de l'activitat normal a una activitat més tranquil·la, perquè clar, sí, perquè... se'ls surt tu, l'altre corre...
Sí. I a més els tempos de cada un també són diferents, no? Cada persona també...
Que això que acabes d'apuntar és important per la gent que teniu més de dos fills, ho portem repetint amb els programes sobre germans, és cert, o sigui, tenim la tendència a tractar els nens de la mateixa manera. La Sandra, tu acabes d'apuntar una cosa important, diferents ritmes, i és cert, i la Sandra també n'apunta una altra, la diferència entre un germà més gran i un de més petit, que un ha de tenir el privilegi de quedar-se fins més tard, i el petit ha d'entendre que a ell ja li toca anar a dormir. No pot ser que el germà gran continuï anant a dormir a les 9 de la nit, quan té, no sé, 12 o 13 anys o 11, i que no pugui quedar-se un parell de dies doncs, fins a un quart o fins a dos quarts, no? I per altra part, també és cert que hem d'entendre els ritmes biològics de cada nen. Hi ha nens que és millor a vegades, i això també una mica amb compte, és cert, hem de tenir una rutina i l'hem de tenir clara, però és una rutina que ha d'anar molt en funció del nostre fill. Què vull dir amb això? Doncs pot ser que hi hagi nens que siguin més nocturns, que vol dir que els hi costa més anar-se'n a dormir abans, i en canvi els hi costa molt despertar-se. I això n'hem de ser conscients perquè, si no, acabarem sempre molt enfadats. Amb un nen nocturn, per molts 7 anys que tingui, si l'obliguem a anar a dormir, no al llit, a dormir, que és diferent, eh? Ara us explico, a les 8 de la tarda, pot ser que el fet que ell no pugui adormir-se l'exciti tant que acabem amb una baralla, amb una estira i arronsa a les 10 de la nit, aquell nen absolutament sobreexcitat i no hi hagi manera de calmar-lo. En canvi, si en comptes d'anar a dormir a les 8, ens anem al llit a les 8 i en el llit fem l'activitat tranquil·litzadora, llegim amb ell una llarga estona, ell ja està al llit, ja està començant a descansar i ja està començant a fer aquell traspàs, no? No sé si potser la Sandra amb dos nens pots veure potser diferències
amb
l'hora.
Bueno, amb el que expliques em sento molt... perquè em fa pensar a la meva infància i jo em costava molt d'anar a dormir. Em posaven a dormir i jo feia el que... Bueno, virgueries per escapar-me de la cama. M'escapava i me n'anava i quan s'adonava contra mi mare jo estava amagada sota el sofà veient la pel·lícula que estava veient els meus pares, no? I és que no puc dormir. És que has d'anar a dormir, la teva germana està dormint fa estona. Sí, però jo no puc. Em poses massa aviat a dormir. I no, clar, no en tenien, no?
El que sí que és bo és això, no? Quan hi ha aquests nens amb biorritmes més nocturns, evidentment que el nen s'ha d'aixecar a les 7 del matí per anar a l'escola i ha de dormir les 10 hores que ha de dormir perquè les ha de dormir o les ha de descansar. Les ha de descansar. Aleshores, doncs, val la pena ensenyar-lo a... Bé, no cal que te'n vagi a dormir, no tancaré el llum, no, però sí que et recolliré. Sí que t'ensenyaré a recollir-te la primera estona, que tu estiguis més o menys reposat, per després doncs poder anar agafant el son quan toqui, no? Quan tu en tinguis ganes. Sí. És una bona idea per aquells pares que tinguin aquells fills nocturns. Sí. Pels pares, com deia el Ferran, que els hi passa al contrari, no? Que és, no, anar a dormir no hi ha cap problema, però són matiners.
Sí.
Si a més el pare, els pares tenim el bioritme canviat, és a dir, sí. Tu ets nocturn i la teva filla és diurna, aleshores aquí sí que hi ha... No, també hi ha doncs, això, el que comentàvem, no? Aquests petits també, que es quedin recollits a l'habitació. Eh?
Exacte.
Parlem del dormir i moltes vegades ens en descuidem del despertar. El despertar també és molt important.
I als meus els hi costa bastant, però és que jo també. Jo sempre necessito 5 minutets
5
més.
5 minutets més,
sí.
Eh?
I llavors, per això els aviso abans, perquè tinguin també aquests 5 minutets ells, no?
Però és veritat que, saps, que parlem molt del dormir, hem d'anar a dormir tranquils, etc. Però una de les coses que també fem malament tots, tots, és que ens despertem amb el coet al cul. Hi ha mals despertars després.
Nosaltres, com a, bueno, jo en aquest cas com a adult, també m'agrada quan me'n vaig a dormir, o sigui, m'és molt difícil anar-me'n a dormir literalment, o com la paraula expressa, dormir. O sigui, m'agrada posar-me al llit, però agafar un llibre o simplement, doncs, bueno, intentar relaxar-te, perquè és que és impossible, estàs fent coses i no pots portar el procés de dir, me'n vaig al llit i m'adormo, no? És recollir-te, descansar, i fins que t'agafa el son.
Sí. És que no hi ha més. L'altre dia també parlàvem amb uns amics i comentàvem això, les diferents maneres que tenim d'anar a dormir. I bueno, uns eren, no, és que jo poso la ràdio, els altres eren, no, jo llegeixo. I fèiem el paral·lelisme, no, perquè a la conversa va sortir el fet de, escolta, com va anar, que va ser com, i aquesta història dels contes, d'explicar contes als nens, no, diu, la meva mare sempre m'explicava i la veritat és que funcionava, em quedava adormit. Doncs no té cap més secret que hi ha el que segueix milions de persones cada nit que es posen a la ràdio. Hi ha gent que necessita posar-se a la ràdio per quedar-se adormit, que això el relaxa. Perquè, i no és res més el secret que hi ha algú que m'està explicant algú i d'alguna manera jo em puc deixar anar perquè és ell el que porta tota la conversa. Doncs a l'explicar contes no és res més que aquesta mania que tenim els adults de sentir la ràdio. I per què a vegades volem sentir la ràdio o molts de nosaltres ens posem la ràdio per adormir-nos? Perquè no volem adormir-nos sols.
El meu sogre s'adorm amb la ràdio i al meu home li agrada escoltar música. Es posa els cascos a vegades i clar, jo tinc el son molt, molt suau i m'entero de tot. I clar, ell ja se li ha acabat, ell ja està roncant i jo sento la música. I xumba, xumba, i jo, jolín. I a vegades allà sí dissimuladament per apagar l'aparell.
Apagar l'aparell. Però, vull dir que és curiós, no? Aleshores, moltes vegades, com a adults, és, ostres, ara explicar un conte, doncs és una rutina molt vàlida i molt bona. Perquè no només incentives la lectura, la imaginació, i és un moment en el qual els nens s'estan relaxant i tenen molta capacitat per adquirir coses, per recordar-se'n de coses, sinó que, a més, doncs, acompanyes aquell moment, que no hem d'esperar que s'adormi, però sí que l'acompanyes.
Sí, sí, no, o no cal llegir, simplement suposo, ara mateix la meva filla, que ja té quasi 10 anys, doncs, igualment, al moment d'anar a dormir, bueno, com ella vivim en dos pisos, doncs, la baixo baix, espero que es posi al llit, bueno, que es renti les dents, la cara, etc. I quan es posa al llit, doncs, bueno, pots parlar de com t'ha anat el dia o com ha anat al col·le.
Exacte. Sí, és un moment molt íntim, no? I acompanyar.
Exactament. Ella ja s'adorm tranquil·la o s'agafa un llibre o el que sigui, però sí que el moment aquest d'estar amb ella, de compartir amb ella els moments del dia que ha tingut, etc., doncs també és un moment de, doncs, el que deies, no? D'intimitat.
D'intimitat, d'anar relaxant. Està clar que no sempre surten aquestes coses i hi ha gent, ho sé, m'esteu escoltant i esteu dient, ja, però és que nosaltres ja ho fem i no ens funciona. És a dir, ja fem rutines i no ens funciona. Què fem quan passa això? Doncs no és senzill, però sí que és fàcil. Ja sé que serien dos sinònims, però no ho són. És a dir, ens hem de posar ferms. No hem de canviar en cap moment la rutina i no hem de baixar mai, mai, mai la guàrdia. Si com a pares hem decidit que a les 9 de la nit aquell nen se n'ha d'anar a dormir, un cop acabada la rutina, fem l'acompanyament, li llegim el conte o li mostrem el conte perquè llegeixi ell, li cantem la cançó, la rutina que creguem o que normalment utilitzem, li fem un petó, deixem la porta mig oberta. Això també és una recomanació que faig a tots els pares, tant la gent, els nens que dormen bé com els que no. La porta sempre mig oberta i la llum del passadís en un primer moment oberta. De fet, la corrent més, per exemple, budista, que hi entén molt en meditació, hi entén molt en relaxació, una de les coses que diu és que els humans tenim ulls per veure-hi amb llum i no dormir a les fosques, totalment a les fosques, no dormim relaxadament. Al moment d'adormir-nos necessitem un puntet de llum, un puntet de referència, perquè els nostres ulls s'acostumin i entenguin que ara vindrà un procés en el qual doncs els tancarem. Però sí que molts nens ho demanen i tenim molta mania amb tancar-los i no. I el mateix tancar la porta, tancar la porta és un acte massa distensiu, posa una distància molt forta entre nosaltres. Aleshores, la porta un parell de dits obertes, sempre dona una mica de seguretat. Però aquella gent que no s'adorma el nen, que no, li costa dormir-se, que tenim xou cada nit, que tenim baralles cada nit, que el posem al llit i ens assure, és que tinc set! I tu li dius, però si acabes de beure aigua, és igual, tinc més set! Li dones el got d'aigua, beu un glob, de fet en beu mig, se'n va a dormir, li dius, bueno, ara cap al llit, i al cap de 5 minuts el tornes a tenir, és que ara tinc pipi! Bueno, però si acabes de fer... És a dir, aquells nens, doncs, passarem 15 dies molt dolents, és cert, però hem de ser molt ferms. Hem de ser molt ferms i sense renyar, sense cridar, sense atabalar-nos, tornar a acompanyar tantes vegades com facin falta el nen al llit, és a dir, explicitar-li, prou, s'ha acabat, ara és l'hora d'anar a dormir, tinc set, m'és igual, tinc pipí, ja n'has fet, tornes al llit i et quedes al llit. I així tantes vegades com faci falta. No vulguem allargar conversacions, no li vulguem explicar, no, perquè és que tu saps què et passa, que no vols anar a dormir perquè ja has fet... No, es tracta de ser ferms, de marcar els límits, el que comentàvem, la Sandra em va dient que sí perquè amb altres programes ja n'hem parlat. A l'hora d'anar a dormir, amb aquells nanos que tenim problemes, a part de que hem de buscar estratègies com la que he comentat abans, potser és un nen molt nocturn, aleshores no el convidem a anar a dormir i posar-lo al llit, deixem-lo estar una estona a la seva habitació sol, que vagi jugant, sense fer soroll, és a dir, o que agafi el seu nino, o que... I després tornem a entrar al cap d'un quart d'hora convidant-lo a pujar al llit, fent-li el petó, explicant-li el conte. Se'ns aixeca, el tornem a portar al llit. Se'ns torna a aixecar, el tornem a portar al llit. Clar, això és pesat, perquè se't posarà a plorar, se t'arrossegarà, se t'agafarà els peus, i has de ser molt ferm, molt i molt ferm. I per tant vol dir que portarem 15 dies, 16, 20 dies patint cada nit aquella mateixa història. Però no hi ha cap altre secret que aquest. Ser ferms i tenir molta paciència. Moltíssima.
És esgotador, però si insisteixes, funciona, funciona. També són etapes que ells passen, no? Perquè, per exemple, la petita, passat una temporada, hem de tenir molta por i pot anar a dormir, i sempre li tenim la llumeta encesa, aquesta petita, que és un nino i tal, però, bueno, passen temporades, i quan allò passa, i potser és un mes, doncs ja està, després ja torna a descansar bé. Després li va donar una temporada per despertar-se a mitjanit 4 vegades i no et deixa descansar. Però vull dir, són etapes que passen i ja està. Recordo d'una vegada que, bueno, a l'estiu la vaig posar a dormir i li vaig dir, va, que et faré un truco, no sé què, no sé què vaig fer, però al dia següent me demanava el truco. És que no m'has portat a dormir amb el truco. I quin era el truco? Pues res, que em posaves a dormir, em tapaves, em feia un petó i em vas dir que sueñes con los angelitos y no te piquen los mosquitos. Una xurrada d'aquesta, i no me l'has fet avui. I, ah, vale. I llavors una temporada que ella estava molt contenta si jo l'acompanyava al llit, la tapava bé, li deia aquestes tonteries, quatre petonets, i pessigulletes i ja se quedava ben adormida ja ben a gust, i ja està.
Sandra Ferran, us proposo un joc, a veure què us sembla. Fareu d'opinadors. Donaré 5 consells per pares que tenen els nens nadons i han de començar tot aquest procés d'educar. M'agradaria, sisplau, de veritat, perquè a vegades els psicòlegs i pedagogs fem unes teories magnífiques i superxupis i no sé què, i a vegades els pares diuen, però era xurrada, això és impossible de complir. M'agradaria que fóssiu crítics amb aquests consells. Els que realment heu aplicat i us ha funcionat, en parléssiu, i els que no, diguéssiu, mira, això a mi em sembla una tonteria i impossible de complir. Aleshores, començo. Jo en tinc 5 aquí apuntats. El primer, assegura't que el nadó, estem parlant de bebè, tingui una vestimenta adequada per dormir.
Sí, això és important.
Sí? I la temperatura? És a dir, abrigar-lo molt, abrigar-lo poc?
L'has d'abrigar com t'abrigaries tu. Mm-hmm. Perquè si tu... A veure, nosaltres a l'hivern la calefacció està posada al vespre, però quan anem a dormir es desconnecta perquè ja estàs amb el pijama, el nòrdic i totes les coses que necessites i ja es para, no? La tenim programada, i si tu estàs a gust, el bebè també estarà a gust. Només que no li posis un pijama que si se's mou molt se li obri, no sé què, si porta un pijama d'aquest sencer, pues estarà a gust i tapadet i ja està, no?
Sí, comparteixo el que diu la Sandra.
Totalment, aquesta no seria criticable.
Jo crec que no, jo crec que a tots ens agrada estar còmodes. No? I el nadó, doncs, igual, necessita tenir la temperatura adequada a l'habitació, sentir-se còmode en quant a la roba que porta.
I a vegades he vist una de capes, un bebè, i jo estava en un puesto que feia una calor, la mare treia llençar capes, i el bebè amb una de mantes i de nòrdic de tot el carrito, pensava, aquest tenir una calor, perquè...
Suposo que la pauta
és
com nosaltres.
Una mica semblant.
Sí, et desperta, si tens calor, et despertes.
Et despertes i no pots dormir. Qui? Em diuen això, jo, Pep, diu... És important establir una rutina en els seus menjars, especialment en nadons que comencen a menjar sòlids. Intenta donar-li el seu últim menjar abans de les 10. I és que més tard, alguns trastorns digestius el podrien molestar per dormir.
Bueno, aquí hi ha coses que discutir, perquè cada nen és un món, eh?
En el meu cas, ja he comentat abans que la meva filla va ser de les que tenia còlics. Llavors, jo puc dir que realment patir-los és una creu, perquè és que és un plor constant. O sigui, jo era cada dia, fins la 1 de la matinada, era un plor. O sigui, des de les 9, jo no era a les 10, o no sabia que existia això de les 10, sinó que li donàvem a les 9, i bueno, és que era plorar constantment fins la 1. O sigui, que realment...
I aquí sí que potser el fet de... Sí, clar, s'ha d'establir una rutina, però potser més endavant, quan no hi ha el problema dels còlics, no? Perquè si no també et deus trobar una mica pressionat en el sentit de dir, té còlics, no em dorm, jo no estic donant rutina, avui ja són les 12 i encara no s'ha dormit.
No, clar, l'atenció i a més, que suposo que això també ho acabes contagiant, no? Vull dir que jo crec que els nens també són molt, perceben molt les emocions dels pares, no? En un moment donat, i això, bueno, la feina té un company que és un nervi, i el seu fill és un
nervi. És un nervi.
Llavors jo crec que també es transmet molt i és important, doncs, el que tu deies, molta paciència.
I això crec que depèn de cada nen, perquè, per exemple, el meu David no és de menjar molt, llavors amb el sopar, quan ja començava amb els sòlids, ja tenia prou i se n'anava a dormir i bé. Però sé de moltes cosines amb bebès a la mateixa edat del meu, que després del menjar, pues, al cap d'una hora o de dues, aquell bebè necessita també un gondellet o un biberó, no? I després ja sí que li dorm tota la nit. Però encara tinc que són ben grandets i els hi deixa el biberó allà calent al costat del llit, i el nen al cap de mitja hora o una hora es desperta i se'l fot, i si no, no dorm tota la nit, no? Llavors cada nen
aquí això seria una mica discutible,
una
no? És a dir, no cal que siguin les 10, no? Que cada nen agafi. Ensenyar-li, aquesta a mi sí que em sembla important, el que passa que moltes vegades molta gent em diu, i com ho fas això? Però ensenyar-li el teu nadó a reconèixer la nit i el dia des de molt petit. La llum i soroll durant el dia, foscor i silenci a la nit.
Sí, sí, això ho vaig llegir perquè quan ets primerista llegeixes molt, i sí, posava que facis la distinció entre una siesta de dia, que s'acostumi a que sentirà soroll al carrer i una mica de llum, perquè és una siesta només, i el dormir de nit, en el que gairebé no hi ha soroll fora, a dintre de casa tampoc, no? I que ja deixes totes les fosques amb la llumenta petita només per si té que despertar-se o alguna cosa, i que no s'espanti quan se desperta, sinó que vegi una mica de llum, però sí, aquesta distinció de la siesta i de la nit.
I per vosaltres, o sigui, quan un nen és nadó, és fàcil fer aquesta distinció?
En principi, tu li fas, després el nen no acaba acostumant-se, no?
Per mi no em sembla fàcil fer això, tot depèn de les circumstàncies també, viure en una gran ciutat també pot complicar una mica aquest fet, no? També no és el mateix viure aquí a Sant Celoni en una casa aquí a la muntanya que viure al carrer Aribau a Barcelona, no? Sorolls, tal. Suposo que és positiu el fet d'intentar contribuir a crear
aquesta diferència, no? Durant, quan hi ha llum ens movem molt i fem soroll, quan hi ha foscor, però sí, és...
Però generar-lo...
Pot ser difícil. Que el nen s'emporti una joguina, que triï una joguina i se l'emporti a dormir.
Els meus estan
que l'acompanyin, tant per anar a dormir
petits,
com també perquè si es desperta és un referent que té. També tenen joguines tots? O
sí,
joguines
filla...
a vegades també són trossos de roba. Hi ha nadons que s'adormen un dia de cop amb un còlic. Això passa molt, resulta que tenen un còlic i un dia, pel que sigui, el pare o la mare porten un pijama d'una tela determinada i aquell dia s'aconsegueixen relaxar tocant aquella tela i aleshores sempre més demanen aquella tela. De fet, això més és, ara ja és una cosa meva, no? Jo tenia un nonon, que era un tros d'una camisa de dormir de la meva mare, que quan la va perdre, que un dia la va perdre i no va poder parar, però jo no vaig tornar a dormir fins que no va trobar una camisa amb el mateix tacte de dormir, no? Aleshores, que també potser és una manera de veure que realment necessiten rutines. També hi ha nens que quan es comencen a dormir, tu saps si tenen son, perquè uns comencen a embolicar els cabells o tocar l'orella del que tenen al costat. La meva germana es
gratava l'orella.
Uns altres es graten la panxa, comencen a tenir necessitat de picors a les panxes. Sí, tots tenen...
Sí, sí. El David des de molt petit li van regalar una tortuga, a ma germana, perquè ma germana i jo teníem també cadascuna una tortuga de peluix. Llavors li va regalar al David i el David encara dorm amb la tortuga i la seva germana a vegades li diu me l'has de passar perquè, clar, em toca agradar ja la tortuga i l'altra li diu no, ni parlar-ne, aquesta no te la passo. I l'altra té un osito també i molt bé. Bueno, que fa poc el va canviar. L'osito és molt reciente, no? Molt de fa poc. I en canvi abans, bueno, també el té al llit, que és un nino de drap molt suau i tal, que se li va ocórrer de posar-li el nom de Buba i li ha posat Buba al bebito aquell i res, dorm amb el Buba i amb l'osito que li diu Alba.
Ferran, deixa'm, en el teu cas, que ja que tinc, deixa'm aprofitar-te també, aprofitar-me, vull dir, en el teu cas, que la Paula té els pares separats, entenc que té dues cases.
Dues habitacions diferents.
El nino és el mateix?
No.
Que a cada lloc
a cada
té el
lloc
seu nino.
Té el seu nino.
Uh-huh. Era una curiositat,
no,
eh?
No, sí. A veure, lògicament la Paula, quan vaig canviar de casa i va venir aquí, doncs inicialment per ella no va ser fàcil el procés d'adaptació. És diferent, portava tota la vida dormint en un espai i, bueno, de cop i volta era tot diferent, no? I, bueno, busquen seguretat amb elements com, doncs, per exemple, el que comentaves tu, no? Una joguina. Uh-huh. Doncs ella, els peluix, gossets, li encanten els gossets. Doncs la meva exdona viu a Terrassa i allà, doncs, ella té els seus ninos i aquí en té d'altres. Uh-huh. Sí que és veritat que alguns, a Terrassa en tenia tants que alguns van venir cap aquí. Llavors, Val. Doncs, bueno, aquí eren uns i allà eren uns altres.
Uh-huh. I agafes sempre el mateix nino a casa teva,
sí,
per dormir?
Sí,
però
sí.
També hi ha nens que el van canviant, eh?
Sí, és cert. O sigui, sí. Al llarg del temps, doncs, sí. Van evolucionant o van canviant. Sí.
En francès, és que a mi em fa molta gràcia, bueno, en francès, el nino aquest d'anar a dormir, la peça que t'anar a dormir es diu Dudu, i a mi m'agrada molt, li diuen, ja té un nom específic, o sigui, tu a França, quan et refereixes a la joguina, al peluix d'anar a dormir, és el Dudu. Em sembla molt curiós. O sigui, que ella té, en francès, un Dudu.
El Dudu, exacte. Sí, sí.
Uh-huh. Els teus també, no, canviant?
No, el meu, el David tenia un conillet i la tortuga per al conte, i bueno, al final s'ha acabat quedant amb la tortuga per sempre. La tortuga és, bueno. I la Sílvia, això, va començar amb el Buba aquest, i bueno, ara té també l'osita Alba, però dorm amb els dos. Si falta algun, pues ja es busca una mica desesperada.
Sí, ens atabalem,
no?
Que costa anar a dormir.
Però de més petits,
si
els dos es van acostumar a dormir també amb una tovalloleta, que també sempre tenia l'olor de la mama, no? I clar, jo tenia el truco de que tenia 6 tovalloles iguals. I llavors, abans de passar-li una neta, ja la tocava perquè tingués l'olor de la mare per posar la següent a rentar, perquè... I els dos es van acostumar amb la tovalloleta a dormir també una mica així a la cara.
I la cinquena, que de fet és el que hem estat dient tota l'estona, posat potser d'una manera més maca, que és inventa una cerimònia d'anar a dormir. Jo sóc molt fan, d'aquesta idea, és a dir, de tenir cerimònies, una per deixar de fer pipí, l'altra per... De fet, és veritat que tota la vida nostra es basa en rituals de pas i cerimònies, quan ens casem, quan l'espai es volté, quan accedim a l'escola, sempre són rituals. Però bueno, això, no? Una cerimònia d'anar a dormir, el que dèiem abans, aquesta rutina que repeteixis sistemàticament, que pugui ser realitzada tant per tu, com per la parella, com pels dos a la vegada, i això, idees mils. Cada família té les idees que pugui tenir, des d'explicar un conte, des de posar una cançó, des de cantar aquella cançó, des de resar, evidentment, és a dir, qualsevol tipus de rutina que la família tingui com establerta, i intentar que sempre sigui el mateix horari. Això seria englobar una mica el que hem dit. Sí? Us ha funcionat a vosaltres, eh?
Sí, costa una mica, però sí. I a vegades és això, que quan tens agafat el tranquillo i ja funciona bé, doncs potser li toca la temporada de tenir por de, jo què sé, no? I se te desperta i tens que tornar a començar. Però, bueno, que sàpiguen els oients que tot és temporal i que al final tothom agafa el ritme i cap problema, no?
La rutina, doncs, probablement que englobaria aquest últim pas és el que tu animes als pares a que es tranquil·litzin, a que segueixin amb el tema, doncs, d'una manera pacient i que finalment funciona. Molt bé, fins aquí acabaríem avui el tema d'anar a dormir, precisament perquè és hora de que tots comencem a pensar en anar-nos a dormir. Us podria donar llibres de referència, n'hi han molts. N'hi ha un que és el que el Ferran també ens ha comentat, que potser és el que més s'està venguent o s'està treballant, que és el mètode Estivill. És un bon llibre, sempre utilitzat amb mesura, és a dir, el mètode Estivill dona solucions, però també és cert que des del meu punt de vista, humil punt de vista, és a dir, cadascú també té les opinions que té. Penso que el mètode Estivill comença potser massa d'hora en fer la pràctica del mètode Estivill. Jo sóc potser d'una part dels psicòlegs que pensem que del 0 a l'any el nen s'ha de mimar molt. Però és una percepció personal, perquè realment la gent que ha fet funcionar el mètode Estivill des dels 4 mesos ha funcionat i els ha funcionat molt bé. Per tant, és realment només una percepció personal. Aleshores, sí, us recomanaria el llibre. Evidentment, és el mètode Estivill, nen a dormir, em sembla que es diu, no? Nen a dormir, mètode Estivill. I llegit això, doncs, digues, Ferran,
no, estic completament d'acord amb tu. O sigui, a mi em va funcionar, però també és cert que possiblement, amb més modèstia encara que la teva, que ets una professional, s'ha d'agafar també amb la justa mesura. Jo crec que el que fa, sobretot, és establir pautes.
Exacte, el que va bé, jo crec que és per les pautes. Dono unes pautes, t'explica, no?
Exacte, llavors,
quins són els processos?
El procés, no? Quan el nen està plorant, doncs entres, te'n vas, li parles, no el toques, en fi, tota una sèrie de coses que jo crec que aplicades amb la justa mesura, en funció també de les circumstàncies del nen i del
que... Sí, exacte. No, m'agrada molt el teu aclariment, perquè ja no, tu no pots tenir modestia, ets pare. No. Saps? Tens un coneixement enorme.
Jo sempre he pensat que és un grau més, ser mare o pare és un grau més.
Sí, sí, jo penso que sí, no? No, però és cert que em va molt bé aquesta reflexió, perquè moltes vegades em trobo amb el que està escrit va a missa i ho ha escrit el senyor Estivill, no, escolta...
És que cada nen també és diferent i cada circumstància, hi ha moltes coses, l'entorn, en fi, moltes circumstàncies que poden afavorir, doncs, no sé, un determinat tipus d'actuació o un altre, no? I tinc gent al meu voltant que conec que ho ha aplicat i no li ha funcionat, vull dir, ja de tot. Però bueno, jo penso que és una ajuda i a mi realment em va funcionar.
Sí, és això, no? És a dir, ens dona tot un recull de pautes que posades amb una bona mesura, evidentment que ens ajudaran, i de fet ajuda perquè està demostradíssim. Tothom que ha seguit més o menys el mètode Estivill és un mètode que funciona. A mi també m'agradaria, avui potser estic posant masses coses a nivell allò personals, però és un desig que m'agradaria demanar a tots els pares. L'hora d'anar a dormir l'hem de convertir en un moment màgic per enllaçar amb el que deia al principi. És important descansar, és part de poder, doncs, perseguir els somnis. Aleshores, trencar el moment aquest que ens aixequem de sopar o del sofà i comencem a preparar l'hora d'anar a dormir amb una cançó agradable, la divertida, fins i tot aquí abans amb la Gemma, que la tenim aquí darrere controlant el so, i amb el Ferran comentàvem el fet de que quina llàstima que ja no hi ha una cançó com la de Vamos a la cama, i la Gemma ens deia el Casimiro, és a dir, cadascú de nosaltres ha viscut, no?, amb aquest tipus de cançons. Potser ja no ho fan a la tele, perfecte, però recuperem-les nosaltres com a família, i potser és un desig, ja et dic, una mica personal, perquè quan érem petits nosaltres ho havíem viscut i era màgic el moment d'aixecar-te i començar a cantar el Vamos a la cama, que hi quedés cansar, amb un somriure als llavis, i el Casimiro deia corre, renta't les dents, etcètera, no? Los Lunis sé que ho van fer fa poc, no? I nos vamos a la cama, però ja que no hi és d'una forma molt viva a lo que és la tele, no ens ho transmeten, inventem-nos una nosaltres, no? Que també expliqui la rutina que farem i que sigui nostra, de la nostra família. Però bé, això, més que un consell, és un desig, perquè penso que els nens s'ho passarien molt bé. No sé si la idea... Sí, o tenim massa feina per anar inventant cançons.
No, la idea està molt bé.
La idea està molt bé. Val, doncs bé, fins aquí ha arribat el programa avui. Com sempre, un plaer tenir-vos aquí amb mi, acompanyant-me i donant-me lliçons, perquè entre aquests pares tan fantàstics que em venen a visitar i tots els nens que després també parlo amb ells, doncs cada dia n'aprenc més, i a vosaltres per escoltar-nos. Sobretot, estem molt contents de que ens envieu un mail. De fet, n'han arribat ja bastants i ens fa moltíssima il·lusió tenir aquesta espècie de comunicació i de feedback amb tots vosaltres. Recordo el mail. I a més el dic a poc, perquè em sembla que hi ha senyors i senyores que són avis, que no vol dir que siguin grans, sinó que són avis, que ens envien mails i, bueno, pot ser que jo digui la direcció massa de pressa. Aleshores la intentaré dir una miqueta més a poc i la repetiré. radio@sansaloni.cat. Repeteixo, radio@sansaloni.cat. I també recordeu, hem obert una pàgina al Facebook que es diu L'Habitació dels Pares, on podeu anar deixant tot allò que a vosaltres us interessi. I res, fins dimecres que ve.